el programa despertador de 21 Radio.
Bueno, molt bon dia a tothom i benvinguts al Dematí Mañana d'avui, dimecres, dia 19 de març de 2025. Aquí avui estic acompanyadíssim, tinc la presència aquí de Jonathan Farinyas i de Quim Domingo. Molt bon dia als dos, com esteu?
Bon dia.
Què conteu?
Abans de que continuïs,
a veure.
Aquí l'únic que es para...
L'únic que es para.
Jo.
Sí.
Que jo sàpiga.
O sigui que...
Així que avui, que és el dia del pare...
Que susto, eh? Està...
Jo també dic, aquí què està passant?
Jo pensava que... Que passe tu hijo. No, Joan.
No, m'heu de felicitar.
Felicitats, Quim.
Sou
sou de celebrar el dia del pare, vosaltres?
Jo és que és Sant Josep, que és el dia de falles per antonomàcia, així que sí.
Vale. I tu, Quim, ets molt de celebrar el dia del pare?
Bueno, des de que sóc pare.
Sí, no?
Bàsicament, sí.
Bueno, està guai.
Bé, sí, mira.
Home. Avui és el dia del collar de macarrons que fan els xiquets a l'escola Bressol, no?
Espero que quan aquesta tarda arribi a casa no em trobi el collar de macarrons aquest.
Bueno, t'estimo, papa.
És molt típic, eh?
Sí, sí, és molt típic.
Està bé, home. Si es fan alcohol està bé. Bueno, doncs, feliç dia del pare a tothom i bueno, comencem el Dematí Mañana. Així que, bueno, tenim moltes coses que parlar. Tirem careta i anem a començar el programa del dia d'avui.
El programa despertador de 21 Radio.
Bueno, avui tenim en nosaltres aquí, com tothom ha pogut veure, el nostre pare, lo papi xulo Quim Domingo.
Avui no és per l'edat, no?
Avui, no, tu has dit tot sol,
Imposo, no? Barba blanca, no?
Això és ràdio, papà.
Això és ràdio, papà. No, i més que res era ubicar la gent, no? Perquè moltes vegades te veuen tot sol, bueno, tot sol, acompanyat de Miriam Rojo, al Malalties Minoritàries, no?
Exacte.
Una secció escoltadíssima aquí el Dematí Mañana i a 21 Ràdio, i moltíssima gent te coneix pels 1000 programes de música que ofereixes a 21 Ràdio.
A 21 Ràdio, ja no sé ni ja ni quants
n'afai. Ni per quins bands.
Ni com se diuen ni res, ja.
I bueno, més que res, doncs, bueno, explicar-vos una miqueta que avui Quim està aquí per a parlar una miqueta sobre, donar 5 cèntims sobre algunes coses que han passat últimament relacionades en la seva secció Malalties Minoritàries.
Exacte. Anem a parlar de vida. Anem a fer un homenatge.
Val.
Miriam Rojo no ha pogut estar aquí i me va trucar aquest diumenge per dir-me la trista notícia de que un dels infants que havia passat per aquesta secció, no, de Malalties Minoritàries ens va deixar aquest passat cap de setmana i per tant hem decidit fer aquest homenatge a Valentino. I un fort aplaudiment abans de començar el programa, a tota la secció. Anem a fer un aplaudiment per Valentino. Va per tu, Valentino, això. Qui era Valentino? Doncs Valentino és un... Era un anem a parlar en present. És un nen uruguaià que viu a Barcelona amb la seva família i li van detectar una d'aquestes malalties minoritàries que sempre amb la Miriam Rojo sempre diem que en són més de 7.000. N'hi ha més de 7.000. O sigui, que mira si en podem fer de seccions. O sigui, perquè cada X temps n'anem tachant una de la llista i no sé quantes n'aportem ja. Així que el Valentino tenia una malaltia minoritària que es deia desordres congènits de la glicosilació. Sempre amb la Míriam sempre diem que no es podien dir aquestes malalties, pues, Pepito o García, no? O sigui, t'ha dit noms...
Tots tenen noms superxungos després,
superxungos,
eh?
Bueno, no, sol ser de la gent que les descobreix o del pacient que les pat... No sé com funciona
això. Sí, de la persona que les descobreix.
Vale.
La persona que les descobreix li posa nom i sempre són uns noms molt raros. En aquest cas era el desordre congènit de la glicosilació, val? Que constitueix un grup d'aquestes malalties que presenten un quadre clínic heterogènic i que són causades per alteracions metabòliques en la biosíntesi de les glicoproteïnes, val? O sigui, ho sabem bé, eh? Jonathan ho sap, perquè
sí, no,
abans
Jonathan...
m'ho estava explicant que diu... Que sí, que se la coneixia, la malaltia.
Jo en glucosa crec que Jonathan és un expert.
Però no és glucosa.
Ai, no,
però, no és glucosa. No, no és glucosa. No és glucosa.
Que... Veus com és un expert? Claro. Jo no. Veus com sí?
Glicoproteïnes.
Això.
Glicoproteïnes. Vinga, va. Anem a parlar les glicoproteïnes.
Vale.
No està la Miriam Rojo amb nosaltres perquè la Miriam Rojo, doncs, està una mica ocupada perquè ha estat al costat de la família, mm-hmm, val, de Valentino, així que us ho explicaré jo, així que intentaré ser el més precís possible,
vale.
Vale, que són proteïnes que estan formades per cadenes molt llargues d'aminoàcids i que adopten una forma determinada en l'espai, la qual cosa facilita la seva funció. Val? Què passa? Què passa? Què passa? Què quan hi ha un defecte, val, uh-huh, de congènit, que diem que congènit és que és quan s'està gestant a l'embrió, a la panxa, vale, de la mare, vale, doncs que hi ha un error en el metabolisme, vale, d'aquestes glicoproteïnes. Vale?
Vale.
Una d'aquestes reaccions d'unió dels sucres a les proteïnes no es produeix. Val? Llavors, doncs, és el que afecta, li afecta, en aquest cas, a la persona.
O sigui, que això passa a la panxa de la mare, això passa?
Passa a la panxa, vale, de la mare, vale.
No passa una vegada ja, no sol passar una vegada ja estàs desenvolupat o
no, això passa
vale,
quan s'està formant,
vale.
Vale. I llavors quan parlem de tractaments, sempre quan estem parlant dels tractaments amb Míriam, perquè és la pregunta que sempre faig, vale, hi ha tractaments, sempre diem que bueno, que és que sempre el que hi ha són paliatius, val, perquè és portar sobretot una millor qualitat de vida a la persona que la pateix, sobretot és això.
I com, val, que són paliatius, perquè la gent ho entengui, com, val, ho explicaríem?
Doncs, si hi hagués dolor, doncs tractar el dolor. Normalment sempre hi ha espasmos, atacs epilèptics, uh-huh, doncs tractar, no, els atacs epilèptics, val? I sempre que no hi hagi cap mena de... Que, sobretot una bona qualitat,
val,
de vida, i que la persona que la pateix sigui feliç. I ens consta, i de primera mà, que Valentino va ser molt feliç gràcies a la seva família, val? La, uh-huh, seva família va estar molt al damunt d'ell, val? Els seus pares són la Nàdia i el Francesco, viuen molt a prop de Barcelona, crec que a Castelldefels, i perquè el seu infant fos feliç, què van fer? Doncs feien maratons, mitges maratons.
Xulo.
O sigui, van adaptar, com que el seu pare era esportista, van adaptar que el seu xiquet pogués participar d'aquestes maratons, i ell era molt feliç, a part de fer natació adaptada i tal. Com ho feien? Doncs tenien una cadira amb eines rudimentàries, vale? Al final, mm-hmm, van adaptar que el xiquet pogués córrer en aquestes maratons, i clar, el seu pare corria i llavors portaven la cadira amb el Valentino. Clar, el xiquet era al rebre aquests estímuls i aquests inputs era superfeliç, mm-hmm, i ens em consta, tal com vaig poder parlar amb la Míriam, que era superfeliç, mm-hmm, vale? I vam dedicar una secció, val, a parlar d'aquesta malaltia, i vam tindre precisament el testimoni del seu pare parlant sobre les vivències del Valentino. Així que, si us sembla...
Jo tinc una pregunta abans. Valentino, aquesta malaltia que patia, l'inhabilitava a la manera de caminar, o sigui, també l'afectava físicament?
Clar, entenc. Perquè, per un costat, suposo que... Clar, com que jo no el vaig conèixer de primera mà, mm-hmm, val? Suposo que clar, tindre aquestes malformacions, pues, l'impedia, no? Que pogués caminar, mm-hmm, que pogués córrer, i això és el que feia que no pogués tindre una vida normal, mm-hmm, sempre diem normal entre cometes, o sigui, estàndard, estandarditzada en la societat, mm-hmm, i és el problema que ell tenia, que no podia fer, pues, el que fan tots els xiquets, no? Com córrer, com riure, uh-huh, i riure sí, perquè era feliç, però no podia fer certs jocs. Uh-huh. I així, si us sembla, anem a escoltar el testimoni que ens va portar ara fa un any el pare de Valentino. I anem comentant.
Com se diria, perdona, que ho has dit abans, no me'n recordo ara.
Francesco, no?
Francesco.
Sí, el pare és Francesco, sí, i són d'Uruguai.
La enfermedad de Valentino fue algo que nunca esperamos en nuestras vidas, sinceramente. El día del diagnóstico de su enfermedad, lamentablemente es un día que recuerdo muy, muy bien. De hecho, fue en época de COVID, una llamada telefónica con Nadia, con su mamá. Algo muy, muy difícil de digerir. No tiene, creo que nunca he encontrado la forma o la palabra correcta para expresar ese momento tan... doloroso. Hemos intentado a través del deporte buscarle otra cara o buscar otro apoyo a nivel no tanto moral.
Aquí está hablando, ¿no?, de l'esport, el que us deia, ¿no? Precisament córrer. Córrer és el que van trobar, que el xiquet, pues, rebia aquests estímuls. Mm-hmm. O sigui, el seu pare va crear un equip amb el seu fill per poder córrer. O sigui, els dos corrien aquestes maratons.
Clar, és que al final...
I que complicat ha de ser. Parlo d'alguna cosa que he conegut de primera mà, quan tenen una notícia, pel telèfon.
Per telèfon, és, sí.
I a més, a l'època del Covid, perquè mira, tinc un cas similar, que a l'època del Covid, en la incertesa que tenies, en tota la preocupació que hi havia en aquell moment, hòstia, rebre un diagnòstic com aquest pel telèfon, que se't queden segur mil preguntes, que també, de vegades, quan te dones una notícia, quan veus la cara de la persona que te diu, depèn quina cara te fa, t'està donant
més seguretat,
més inseguretat. Hòstia, és complicat. I després, jo penso, perquè ja et dic que va ser un cas similar, al moment d'agafar el bou per les banyes,
sí,
no?
Sí.
De dir, hòstia, com? Quan? Perquè quan arriba la pandèmia no sabies quan havies de sortir de casa, quan podies anar al metge, quan te podien visitar, quan se podia començar un tractament. Hosti, crec que el que parlava el pare, és normal que tingui el dia marcat al cap, perquè sí, crec que és una de les pitjors sensacions que hi havia en aquella època.
Clar. El que sempre diem amb Míriam és això, no? Que tu veus els símptomes, perquè, clar, els pares som els que millor veiem, no? El fill, que alguna cosa no va bé. Ja ho estàs veient, que alguna cosa no va bé. I ja t'havien dit, quan havien fet les ecos i tal, que alguna cosa no anava bé. Llavors, clar, un diagnòstic no així com així no es dona, no? Quan és una malaltia minoritària, i diem minoritària, no rara, sempre diem minoritària. Clar, i quan...
Clar, no té res que veure, no? Clar, que sigui minoritària, que sigui... És a dir, és minoritària.
És minoritària, perquè no és una grip.
Claro.
No. Llavors, clar, quan t'arriba, bingo, malaltia tal, li posen nom, pam. Però és això, clar, en aquest cas, la família, quan els hi devien donar, no? El diagnòstic és... Bueno, vale, té això, però i per on començo, no?
És que és antes, el tema de... Clar, quan tu tens una conversació telefònica amb algú, sempre és propensa a ser...
Curta
ràpida,
i superficial.
I de cop, m'he d'imaginar el moment de menjar i dir, hosti, i començar a que et vinguin preguntes, no? Deu ser molt dur, tio, tindré... Una cosa tan... Bueno, no sé si... Sí, complicada, no? Perquè és la salut de ton fill.
El problema és el que tenim a nosaltres, que no tenim coneixement de què és la malaltia.
No, i que no hi ha referents.
És el mateix que tindrien aquells pares en aquell moment de dir, vale, és esta malaltia. I pensar...
Ara què?
És greu? Té tractament? M'ho està dient com... Ho tenim? M'està dient com, hostis, ho tenim? Saps? Són totes aquestes preguntes que imagino
que
esperança
algú,
de
no?
vida... Clar, esperança de vida, o no, mira, és reversible, és irreversible, perquè hi ha algunes que poden ser reversibles o no.
Tinc
clar,
referents al voltant, no els
clar,
tinc.
O sigui... aquesta malaltia minoritària, aquí on estic jo, hi ha alguna associació, hi ha algun que em pugui donar pautes? Clar,
i també tindre algú davant quan te diuen alguna cosa així, quan te diuen una notícia que és així, tindre algú davant en qui... No recolzar-te tampoc, te ficaràs a abraçar al... O sí, no sé, cadascú ho agafa com vol, però tindre una figura davant que t'estigui explicant el que passa, com passa, i que a mesura que tu vagis fent una pregunta ja sàpiga la següent que faràs, no? Tindre un expert davant que atindrà el telèfon, tio...
També et dic una cosa, moltes vegades també, aquest tipus d'enfermetats meditaris, els propis professionals no tenen molta informació. Vull dir
claro,
que,
no, clar,
quan tens un metge...
Si fan
paliatius,
és que tampoc està molt estudiada la enfermetat, no? És a dir, normalment els paliatius, com has dit, és per anar pel dolor o pels efectes...
O millorar
més...
la qualitat de vida.
Sempre és millorar la qualitat de vida.
No és fer desaparèixer o... Clar,
no,
però
no,
tampoc
no,
se pot, no?
No es pot.
És intentar mitigar els efectes més...
Més directes.
Més directes de la malaltia.
Però escoltem una miqueta més a Francesco.
Como también salir adelante, ¿no? A través del deporte. Bueno, yo corría ya de hace tiempo atrás. Siempre en mi vida he hecho deporte. Y bueno, empecé a correr con Valentino cuando ni siquiera él estaba diagnosticado con su enfermedad. De hecho, empezamos a correr cuando él tenía en torno a los 3 meses aproximadamente, en el cochecito Bugaboo de toda la vida. Luego pasamos al Bugaboo Runner, que era una versión un poco más adaptada para correr, un poco más profesional. Valentino, el correr es una actividad que lo disfruta muchísimo. Cuando yo empujo a Valentino, lo veo a Valentino corriendo, se le vuela la melena con el aire, se ríe, chilla, grita, disfruta, y yo también. Es increíble, cosas que nunca en la vida nos hubiésemos imaginado de correr. Nosotros vivimos aquí en Castelldefels, en Barcelona. Tenemos un paseo marítimo bastante largo para hacer pasadas de correr. Y bueno, nuestra distancia favorita es la media maratón. Hemos estado en Madrid corriendo, en Barcelona, Tarragona. Nos hemos perdido, lamentablemente, algunas carreras, también conscientemente por un tema de salud de Valentino. Siempre priorizamos que él esté bien, que es lo primero, obviamente, como padres, que él disfrute, que él esté sano para poder hacer esta actividad. Valentino recién en abril de este año hará 4 años, o sea...
Ok. Sí.
Ara estava començant a dir que tenia 4 anys, que ara n'hagués fet 5, ara. Uh-huh. O sigui, bueno, a veure, hem vingut a parlar de vida i en homenatge a Valentino, perquè, clar, són uns 5 anys que ha tingut una bona qualitat de vida. O sigui, i ell tampoc no segurament... No ens podem posar en la seva pell, però segurament ell no patia el que era una malaltia, no? Com a tal, o sigui, ell va néixer així, uh-huh. Pues així, uh-huh. No? O sigui...
Inclús te diria que per edat tampoc ha arribat als 5 anys, ets un xiquet, molt xiquet encara, no? Uh-huh. Potser no ets conscient de la gravetat de lo que t'està passant al 100% i més si tens un pare com el que té, que te fa sentir bé en tu mateix, no? Que te
exacte,
fa xalar.
Exacte, o sigui, exacte.
Potser el xiquet no va arribar ni a ser conscient de la gravetat de la situació, no? Cosa que pues, potser és a priori molt millor, no? Que el nen...
Viure aquesta innocència i poder viure la vida plenament.
Exacte, exacte.
Sí, exacte. Perquè això la gent, quan tu ja ets més gran i tens consciència del que tens i el que te pot passar, potser deixem de banda moltes coses de fer per por, per el que sigui, tal. I jo crec que quan és tan menut, doncs mira, uh-huh. Pots viure la vida en aquesta innocència, en aquesta forma de dir avui és avui i nosaltres sempre pensem en demà. Uh-huh. I segur que amb això, amb son pare fent esport, ha sigut
molt gran. I el que deia Quim de la mitja marató és que una mitja marató no és cap tonteria, eh?
No, no.
Hosti, una mitja marató...
I també perquè he volgut apropar també a això és perquè, clar, jo com a pare, o sigui, hem de tindre un espai per poder parlar, no?, d'aquestes mm-hmm. coses i també les hem de poder incloure en espais on se pugui parlar i on puguis fer no una broma, sinó puguis fer una broma sana, o sigui, que forma part, no?, de la vida. Uh-huh. Llavors, hem de poder parlar, no?, d'aquestes coses i...
Totalment. Inclús és necessari perquè també moltes vegades llegim titulars o llegim una notícia, mor un nen, mortal, i no acabes de...
Ho associes a desgràcia.
Sí, a desgràcia... No ho personalitzes, no acabes d'entrar dins de la història, no coneixes...
A banda de tot això, crec que és... Una cosa és que sigui una malaltia minoritària i altra una malaltia minoritzada. Vull dir, no donar llum, veu i espai a aquestes persones fa que aquestes malalties encara siguin més invisibles.
Sí, més minoritàries encara. Sí, claro. Sí.
Ja pots comptar que igual a Catalunya igual hi havia un cas, que només és clar. Aquest. O sigui que, clar, o sigui, no hi ha referents. I igual l'altre referent més a prop està a una altra punta de món. No?
Exacte.
O sigui, però bueno, escoltem una miqueta més ja per acabar el testimoni, que aquí ja es comença a emocionar una miqueta.
Mm-hmm. Que llevamos más de 18 media maratones, 2 triatlones en muy poco tiempo.
2 triatlones, ¿eh?
Flipa.
Y bueno, es una actividad que a nosotros nos da paz. Lo disfrutamos. Valentino pasa muy muy bien en ese momento. Y si me tengo que definir ese momento, ¿qué es correr con Valentino? Por ejemplo, diría que correr con Valentino es una sensación de libertad, de flotar en el tiempo, del tiempo en ese momento se detiene. Ver a Valentino corriendo sin yo tener que empujarlo de un carro. Es una paz absoluta y es un momento nuestro, como padre e hijo, aunque también su madre ha empezado también a correr y es algo también de lo que yo me siento bastante orgulloso de que pueda hacerlo y que pueda compartirlo también con nosotros. Y bueno, ya ahora hemos cambiado nuevamente el coche del cochecito de correr. Hemos comprado un cochecito con mucho esfuerzo. lo cual nos permite ir avanzando en estas actividades conjuntas, ¿no? Porque, bueno, uno se tiene que reinventar o reinvertir
aquí també paro, també, aquí.
En accessoris.
Perquè, clar, o sigui, el material és adaptat. O sigui, no, no hi ha material perquè poguessin els pares córrer, no? O sigui, que s'ho van haver de fer ells i suposo que devien fer merchandising, crowdfunding, coses per poder adaptar aquestes carreres amb ell. I sobretot això, no? Els sentiments dels pares. O sigui, perquè estem parlant del xiquet, però també el sentiment dels pares, de que sí, ostres, ja tenim un problema a casa, que no el tractem com un problema, sinó que anem a portar-ho de la millor manera possible, no?
És que just córrer és un esport ideal per en aquests casos, perquè competeixes contra tu mateix.
Clar.
O competeixes quan tu vols competir, o com tu vols competir, o ni competeixes.
No, no hi ha millor metàfora.
No? És a dir, no vas a un partit a guanyar el partit, no, és que tu vas a córrer perquè tu vols, perquè tu te sents bé, perquè vols córrer millor o més que ahir. I també hi ha un cas molt conegut, que no sé com se diu, Farinha, sóc que ho sabrà com se diu, la noia este que sofreix de paràlisi.
O, sí, exacte.
No sé, no surt una mala, tio.
No surt una mala, sí, però que ell ha trencat totes les barres
brutal.
Possibles. Perquè fa maratons, ell...
Joan Roca? No, Joan
no.
Roca... Joan... Sí que és dia Joan, no pot ser? Bueno, ara Ferran mos buscarà,
sí.
No m'ho preocupes.
Ell, este xic, per exemple, no pot parlar. I parla a través de llenguatge de signes, signant. Té... no sé si té 30 anys o una cosa així i fa maratons, és una barbaritat. I el seu...
Àlex Roca, sí senyor.
Àlex Roca.
Mira,
clar, un exemple més.
Àlex Roca és així perquè corres l'esport indicat, perquè corres sentiment de llibertat, és sentir-te lliure, no? El que diuen ara pare de l'emoció de voler ser un fill, flotar, córrer, és que... Corre pot ser una cosa també molt, molt, molt ideal per a aquest tipus de casos.
I també és terapèutic. Jo recordo...
Salut mental, també.
Sí, tio,
sí,
totalment.
Jo recordo fa ara un any un directe que vam fer en un xic de Deltebre, dos xics de Deltebre.
Veritat.
En el qual estàvem fent un crowdfunding per adaptar una cadira de rodes per córrer junts, que estàvem fent això.
Sí,
exacte. I, hosti... El que corria, el xic, és que no me'n recordo els noms, perdoneu, perquè ara no m'ho veu al cap. I el xic que corria, ell venia d'una depressió. I començar a córrer en este xic, que crec que tenia autisme, li va ajudar a superar la depressió.
I ara són superamics, no?
Sí, i el xiquet que té autisme, per ell sortir, anar a córrer, en ell és la seva teràpia, és el seu moment de sortir, de ser feliç. Llavors, jo crec que en aquest cas, en el de Valentino i son pare, també crear aquesta connexió...
Que hasta la mare ha sortit a córrer.
Hasta la mare, sí. Crear aquesta connexió és tan important, ja no només és el fet de córrer, sinó el de compartir moments junts.
Doncs pues escoltem ja al final, ja, les últimes paraules.
Cosas para seguir haciéndolo, ¿no? Porque Valentino crece, Valentino también necesita que la silla sea especial, que sea ortopédica, que tenga buen ajuste, buen agarre, que vaya bien sentado, la posición, ¿no? Entonces, claro, no es hacerlo de forma inconsciente, no, al revés, o sea, de forma muy consciente siempre y que él esté lo más cómodo posible. Esta actividad, esto que hemos encontrado de hace mucho tiempo, empezamos a correr ya... en el 2021, Valentino nació en el 2020, y bueno, nosotros es algo que recomendamos a todo el mundo, aunque no sea correr, que la gente pueda encontrar, o los padres, mejor dicho, que con niños con alguna discapacidad puedan encontrar la mejor forma o actividad que les dé paz, les dé fuerza y les motive a salir adelante sin pensar en el día de mañana, sino pensar en el hoy, que es lo más importante que tenemos, el presente. Y nada, ha sido un placer compartir con ustedes esta experiencia.
Bueno, un aplaudiment perquè la família ho necessita.
Totalment.
La família, sobretot, ho necessita. Bueno, Valentino ens ha deixat, però bueno, ens ha deixat un llegat, que és el testimoni aquest, no?, d'haver participat amb un munt de maratons, triatlons i...
Sí, sí.
Brutal.
Ostres, que segurament cap de nosaltres no ho hem fet.
No.
I ells ho han fet.
M'apareix... O sigui, un exemple de lo guai que és innecessari que és parlar d'això, de lo ràpid que mos ha passat la secció avui, eh? M'ho ha passat volant.
Mm.
Perquè te fiques a conèixer casos així i... I està molt guai conèixer el cas de... I després inclús te preguntes... a veure... Això no és cap misteri, morim, ens hem de morir tots, no? Evidentment, s'ha anat massa per on este xiquet. És una cosa òbvia. I són pares, i més avui, que és el dia del pare, per exemple, no? L'estaran recordant i recordaran tota la seva vida. Però ha sigut feliç, tio. I gràcies als seus pares ha sigut feliç.
Molt.
El xaval ha sigut feliç, no? Hi ha gent que pot viure molts més anys i que serà molt menys feliç que ell. No? I això també parla de l'especial que pot arribar a ser qualsevol persona i de lo important que és tindre uns pares que malgrat passi el que passi no es rendisquen, tio. Molt bonic, Quim, molt bonic, sincerament. Moltes gràcies per portar.
Bueno, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a la família, no, del Valentino i també a Miriam Rojo també.
També, home, clar,
una abraçada.
Miriam Rojo, tio,
sobretot li enviem també una abraçada molt forta.
Miriam Rojo, pobreta. Pues no res, Quim, nosaltres continuarem gràcies, aquí lo de matí mañana.
Que no pari, que no pari.
Que no pare. Que mos ve Sílvia Alarcón en lo seu també és notícia. I una vegada més, pues moltes gràcies per portar-nos este cas que jo totalment desconeixia. I que, sincerament, pues, que jo trobo que li ha tocat la fibra una miqueta a tothom. Així que no sé si voleu dir alguna cosa abans de despedir.
Jo no, jo és el que has dit tu, bàsicament, agrair conèixer este cas i sobretot el suport ara a la família, que sí, és molt important.
Moltes gràcies, Quim, moltes gràcies, Jonathan. Molt anem a fer un resum, un descans de 3 minutets, ja ho sabeu, i tornem aquí al de matí mañana. Matí mañana. I bueno, tal com vos hem promès abans, en Quim Domingo i en Jonathan Farinyàs, ja està aquí a la redacció de 21 Ràdio, als estudis, més ben dit, Sílvia Alarcón!
Hola, bon dia.
I Albert Pasqual i Jonathan Farinyàs.
Hola.
Hola, què tal? Quin fotimer de gent que tenim avui,
una gentada, és que no cabem i entre tant de cable i tanta càmera i tant de trípode.
Este estudi una setmana rere l'altra, però és més que té síndrome de Diògenes aquí.
Però, home, però... Sí. És tot per a un bé comú.
Sí.
Per a fer reels virals que Sílvia Alarcón... Alarcón, ne té un...
Ho he petat.
La gent al carrer te para preguntant, tu ets aquella que va matar una persona a l'avió?
Sí. O sigui, me diuen, tu ets aquella i jo... Sí, que surto a la tele, faig informatiu. No. Ah, no, per això no, saps? O sigui, ja et pots, claro, saps? Currar dia a dia, no. Lo important és que fas un reel explicant que un tio s'ha mort a un avió i l'han clavat al costat d'un senyor, ja ho.
Exacte, ja
i en això te fas viral. Tot
ja
el més,
ja,
ja pots fer peces especials del Covid, temes propis, fer un tema d'investigació de no sé què.
Ah, per això ho fem nosaltres?
Tu penses que una vegada t'encassillen, una vegada t'encassillen en un concepte,
ja
estàs allí,
ja.
Ets la de l'avió, eh?
Però creu que ara hi perdo la credibilitat?
No.
Voleu que algú dels que estem aquí perdi la credibilitat?
No!
Sí, bueno, fem una cosa, és que això és... També és notícia, ara vos ho explico.
No. Benvinguts a També és notícia aquí, al Dematí Mañana.
Dematí Mañana presenta... També és notícia. Una secció de Sílvia Alarcón.
I vos porto un bombazo.
Ui.
Un bombazo. Sí.
Ui, que bien.
Arranco.
Una exclusiva.
Ah, Sílvia, és
una
que...
exclusiva. Gran exclusiva.
Com m'agrada, tu.
Per què no fiques lo de exclusiva?
Exclusiva.
Ho està buscant.
Exclusiva, sí. És que no sé com explicar-ho.
Vale, no,
Hi ha un membre en este estudi, vale? Que evidentment no sóc jo, que es dedica a enviar anime guarro.
Espera.
Anime.
No sé com s'hi diu. Anime guarro.
Manga.
No. Futixeni, com li diu guarro?
Futomaki. Semien futomakis.
Anime.
No busques.
Anime. Jo crec que estic convençuda que és per a majors d'edat.
Segur.
Pues bueno, pues n'hi ha una red.
Ferran,
una red.
Una xarxa de...
De tràfic.
De tràfic d'estos vídeos, sí, per la redacció. Una persona d'esta sala los envia a altres persones d'esta sala vídeos guarros d'anime.
En los cuals jo m'he vist involucrat perquè...
Jo no ho he dit, jo no he dit res. Jo no he atacat a ningú.
M'he vist involucrat per raons que absolutament desconeixo. Suposo que perquè m'agrada One Piece.
Jo ho he preguntat. No, jo ho he preguntat. Jo a la persona en qüestió li he preguntat per què li envies a Joan. I m'han dit perquè a Joan li va.
Ai, va. Ai, va.
I a Ferran? Perquè també li mola.
Cuestionamientos morales, vosotros a mí.
A Ferran sí que li va.
A veure, per tant, una cosa, he descartat molt ràpid la meitat de la sala.
Sí, sí, sí. Hi ha meitat de sala que ho rep, hi ha l'altra meitat que potser ho envia. I ja, a però... mi no m'agrada anime. O sigui que...
Bueno...
Voleu que vos expliqui les notícies que he portat, sí, ara que ja ho he llançat?
Sí, per favor, ara sí? Que ja has enverdat tot, ja pots començar.
M'encanta haver començat així la secció. I sabeu per què? Bueno, i ja per a rematar el tema, ¿vale? Sabeu per què això ho faig públic?
Per què?
Per arribar. Música,
perquè música. Quan m'he queixat de l'assumpte, m'han dit, és que això és cosa d'homes. I he dit, sí? Te vas a cagar. Te vas a cagar.
Wow.
L'última vegada que a mi em diuen que això és cosa d'homes.
Se poden dir les inicials com els assassinats? No.
Per tant, vols que t'incloguem a la roda?
Epa!
Hòstia, no. No ho hagués pogut mai, això, eh? No ho hagués pogut mai. Sí, espera't, vols que... Bueno, igual.
S'han caigut les caretes, eh, ara?
A mi no m'envieu fotis a mi d'esto, com se
diu. No.
Que guau.
Jo no vull saber res d'això, no...
No,
bueno.
Va, bueno.
Mare,
no, com desvariem, per l'amor de nostre senyor.
Ja està.
No sé com se diu.
Bueno,
eh?
Va.
No sé com se diu.
Però què busques?
Futanari.
No, però para aquí d'això, aquesta animalada.
Bueno, va, arranquem, va.
Va, per favor.
Dit això, mare, i esta denúncia pública que he fet des de l'anonimat, ¿vale? Com a testigo protegido, arranquem.
Bueno, però això no són coses que enviem.
No.
No, s'envien altres coses.
Altres coses.
És que no sé quin nom té tu, saps, Albert?
Sí, anime, no. És anime.
És anime, però...
És anime en fanservice.
Són pervertits. Sí.
És fanservice, com en un
no dels primers capítols. No sé qui ho heu enviat, eh?
És com en un dels capítols primers de Bola de Drac.
Sí?
Sí, és anime, és anime.
És anime.
És anime, és com quan Luffy... Ai, Luffy, el Bola de Drac, molt Bola de Drac, molt al principi... Que et puc veure les calcetes.
El
típic anime... del follet tortuga que és rancio, que dius...
I verde.
Molt verd. Però portat a un límit estratosfèric.
Un anime tipo Torrente.
No.
És un altre nivell.
Un altre nivell.
No vulgués que ho sàpiga, perquè no
ho
vulgués.
Sí, no cal.
És algo més abstracte.
Sí.
Jo ho rebo i no fa falta... Perquè és que a sobre cada dia, cada setmana...
I tu per què ho reps?
No sé, però cada setmana... Cada
setmana? Cada setmana
n'hi ha un nou.
Cada setmana?
Això és l'algoritme, és l'algoritme.
Ah,
és com...
Ara és un algoritme. Ara et dic un algoritme.
Sí, mira, te ho juro, cada setmana és un anime nou.
No, que hi ha una subscripció.
Cada setmana és un anime nou.
És una subscripció, això.
És un anime nou.
Te subscrius i t'arriba cada setmana un.
No sé, no ho
entenc. Una cosa, perdoneu, com fa que ho rebeu?
Jo, a mi, la persona en qüestió, me va començar a enviar...
Fa dos anys.
Abans de treballar cada 21.
Bastant poc, o sigui, bastant pronte per lo que portava treballant aquí. És a dir...
Tu la primera que ho vas rebre, què vas pensar?
Vaig pensar, hòstia, és un d'estos paios, tio.
Un d'estos paios.
Hòstia, perquè jo tinc amics que són així. Però no m'ho hagués pensat mai que aquesta persona fos així.
I jo que porto
no,
dos
no
anys...
No m'ho hagués pensat mai.
I jo que porto dos anys i no he rebut cap? Què passa? Que no soc del grup?
És que tu no mires anime, no.
Tu eres el sector futbolero.
Ah, vale.
Claro,
no. Claro, és que aquí ho ets, o team futbol o team anime. Anime guarro.
Jo estic al mig.
Ah!
A mi m'agrada l'anime, no el guarro, i a mi m'agrada el futbol, però tampoc.
Però no el guarro tampoc.
Sí,
bueno, i després està el team Alberto, que és metralliga.
Ara, claro, ataquem el que no està.
Claro,
el team Alberto.
Claro.
Bueno, portem 7 minuts de la secció.
Vale, ja, vale, perdoneu. No, és que
tu ataques, doncs te desmontem la secció.
Algú s'ha picat. Bueno, va, arrenquem.
Algú s'ha picat i no diré qui en soy. Vale,
no, exacte.
Venga, va.
Vos porto, com sempre, notícies bastant rares, vale? Sabeu lo típic de... Te posaré la lavadora si vens bruta de, no, del parc, no sé què, als crios, no? Pues a una xiqueta de 8 anys de Màlaga li va passar, tio... ¿Pots treure això i posar el vídeo de, la, de la lavadora de Màlaga? Vale, los bomberos van tindre que anar a rescatar la xiqueta esta que s'havia quedat en les cames atrapades dins de la rentadora. Vale?
I la rentadora...
El rescat va durar una hora. No la podien treure, vale? O sigui, estava mig cos dins la rentadora, vale? I diu que la van poder treure, bueno, que la xiqueta està bé i no està magullada ni res. De fet, hi ha un vídeo de, dels bombers de Màlaga que ho ensenyen com l'estan traient. Estan a la cuina d'un pis, normal i corrent. La xiqueta està embotida dins la lavadora.
Van treure el tambor, ho van desmuntar...
Sí, sí, sí. I què et passa?
Si abans parlàvem d'anime guarro...
Ah, però Lofores, perdona, és que aquí hi ha un vídeo. Algú està mirant el tutorial de YouTube de com treure una xiqueta de la lavadora. Wow, Misano! Wow, Misano!
Escolta, depèn del vídeo que es fiquen...
Escolta,
no veran un anime...
Mira,
yo creo que se está sentiendo de fondo de hola amigo, hoy le voy a decir cómo saca una nena de dentro de la lavadora.
Hostia, tío, qué bo, tío.
Bomberos, arroba bomberos de Málaga.
Qué bo, la chiqueta va a intentar, bueno, tots, bueno, tots no ho sé, pero yo de petit siempre pensaba, ¿y si me fico aquí dins? Rollo, ¿qué pasaría? Será divertido.
Yo, mira,
¿saps?
Yo he hecho una cosa, y es que un día trucarem a mare, ara no perquè sé que està treballant, i vos explicarà la meva experiència en una lavadora que també vaig quedar encallat.
En sèrio?
Tu te vas quedar encallat en una lavadora?
Sí. I sí, vos ho contarem a mare, perquè jo tenia 2 anys i no me'n recordo. Però claro, un dia truco i que mos conté la història.
Almenys aquí comença a centrifuga.
Sí. Tenim, atenció, perquè Ferran mos ha trobat un videotutorial de com treure coses. Evidentment no hi ha una xiqueta.
D'una lavadora.
Molt bé, la goma, que espero que la gent limpi de vez en quan la goma.
Ja, perquè mira que
sí, el filtro de baix també, sí, sí. Una miqueta. No costa
gens. Sí, sí, sí. Molt bé.
Bueno, està bé la xiqueta?
Sí, va sortir perfecta.
I neta.
Ioco, perquè això és curiós.
Que dolent.
Lo fort, ara volem a...
Però va sortir per les cames per davant.
Estan fatal avui, eh?
Avui no, estan... perquè què va entrar?
Bueno, us parlo d'un altre rescat. Mireu, l'altre rescat que us parlo, vale, és d'una... Ara tu no m'intentes boicotejar la...
Vale.
Una cabra, vale, que estava fora, o sigui, damunt de l'aparato de l'aire condicionat, vale, d'un pis, o sigui, d'un 5è pis a Madrid. A mi la meva primera pregunta, sí, trobo que pregunta única, és com una cabra està a un 5è pis d'un bloc de Madrid? Pues, com arriba? Com arriba la cabra allí?
Perquè no estava a 90 graus, estava a 92 o a 93. Perquè les cabres poden escalar...
A lo bèstia.
Basto.
Però mireu la cabra. O sigui, la cabra és el que us dic, està dalt
i mitjant.
No, és que zero preocupació la cabreta.
La cabra està del rotllo... Què ha passat a mi vecino, que jo estic aquí tan tranquil·la? Que fort.
Les cabres són conegudes per...
Bueno, al cor. Sí, sola.
Pujar planes superinclinades.
Quanta...
Per sort, estos no estan mirant un tutorial de com treure una cabra d'un 5 pis a Madrid. Però mira la cabra tan tranquil·la.
Patxorra per la barandilla.
Se la suda.
Sí, tota la patxorra del món, la cabra...
No, li dona absolutament igual.
I ara, vaig a ser una mica cruel, vale?
Vale,
però quanta pasta
que deu... No, a mi...
Però quanta... Entra a casa com dient... Però entra a casa encara de... Què passa? Què passa?
Ai, pobreta! No, l'estan entrant, l'estan entrant els bombers. L'estan agarrant entre 2 bombers i està enfadadita.
Estava dient, estava jo aquí prenent l'aire i m'estan entrant dins de casa, aquesta gent, tio.
Sí, sí. Però una cosa, però per què... És a dir, quants diners mos costa això als contribuents?
Rescatar una cabra.
Rescatar una cabra.
Estàs en este plan?
Ah, sí que en este plan.
Bastant menys que el que no surti d'aquí...
Ahí está.
Y volando de mitjan patates. Sí.
Juliana, que... No, ahora no. A mí no toca.
¿No estás al tanto de toda la polémica que ha habido esta última semana en lo capital del Barça?
Ah, es que no miro...
Tranquila, que faremos un reel y lo verás.
No saps qui és la Juliana Canet?
Ah, sí, està així.
Hi ha una polèmica perquè...
Què ha dit?
Van assegurar que la dona de Ter Stegen, el capità del Barça, li havia ficat els cuernos.
En ella?
No.
Van
dir el seu programa.
Ella va saltar rom perquè Juliana Canet és...
Periodista.
És?
Periodista.
És?
Periodista.
Sí. És
collons. Entenc que teniu una mica d'animadversió sobre aquesta persona.
No.
Una mica, no, bastant. Jonathan, sobretot. Farinha és bastant més que jo.
Què te passa?
Que no contesto els whatsapps.
No, que bueno, da igual. Es que dona para una
tele. Ya te contaré. Te contaré.
Vale, vale, sí, sí,
sí. No sé quién es.
Jueguen. Bueno.
Vale, de cabres a norte, que es la mis España de perros, de gossos, ¿vale?
Ah.
És un caniche preciós, ¿vale? És un caniche negre, hòstia, més ben pentinat que qualsevol dels que estem aquí.
Sí. Absolut. Albert Pascual.
Té bon flequillo, ¿eh?
Albert Pascual és el primer en contestar, ¿eh?
Sí.
Qué grande.
Bueno, té 3 anys d'edat, pesa 22 quilos i mig i fa 58 centímetres.
Quan?
I s'ha proclamat 22 quilos i mig.
Com fa?
I s'ha proclamat... Mat, me cago en la puta, 58 centímetres.
I és més alta que jo.
I s'ha proclamat millor gossa de totes les races d'Espanya 2024.
Wow.
Però és que a colmo... Saps la típica gent que dius, és que tu fas tot bé o què? A part de ser guapa, la gossa, se veu que és de les millors gosses que n'hi ha per a, de suport emocional. O sigui, ho té tot. És guapa, intel·ligent, simpàtica...
Home, Silvia Alarcón, és Miss Espanya.
És Miss Espanya.
Tiene que serlo todo.
És Miss Espanya.
Miss Espanya.
Però crec que fa que fa una palma de tabasquena o algo quan tens problemes.
No, pues hi ha animals que et deuen trist i venen.
Això fa el meu gos.
No vas presentar...
És que ho noten molt.
Però perquè no presentes els vostres gossos.
Home, la meva com a Miss Espanya. No l'heu vist?
Ah, mira... Ferran mos fica una notícia que diu que la gossa d'un deltebrenc ha guanyat 2 premis en l'exposició canina de Valladolid.
Vaja.
També és bonic. Este gosset, no? No
sé. Sí, també és
però
bonic.
Però si és Javi Llambrich.
Xavi Llambrich.
La coneixeu?
Sí.
És quan acabes
el muntatge?
És company
turista. Que no, és de veritat.
Ah, no ho sabia.
Sí. La fotografia és amb el muntatge.
No.
Que no, que és de veritat.
Ah, que xulo.
Bueno, però és millor la Norte.
Sí, home, és més Espanya.
Mira, aquí me posa que la competència ha sigut entre la teca, el Llimona, i el pastor australiano Aquiles. Este és Aquiles o Llimona?
No.
Pues no ho ha fet res, ho sento.
Pareixen un Pokémon, estos gossos tan pentinats.
Sí.
No pareixen gossos.
Els seus criadors han dit que la Norte, la caniche que ha guanyat, que té el cap molt ben amoblat i que sap donar carinyo i animar les persones. I que ells li diuen, la coneixen com a l'huracán Cántabro.
El huracán Cántabro, eh?
Toma,
vamos, ya. Que és tipo volador también. Este Pokémon.
Sí, molt bé.
Sí.
Que dolent. Hòstia, estem avui fatal, eh?
I vos continuo parlant d'animals? Vaig saber l'origen de Dormir la Mona d'on ve? I no...
No, perdó. No.
Buah, no, però sabeu que vaig sentir l'altre dia?
Què?
Tu saps d'on ve l'expressió fer-te la 13-14?
Eh?
Que te hagan la 13-14.
Eh?
No heu sentit mai? Rollo que te timen i et diuen, t'han fet la 13-14.
Sí.
És perquè, molt bé, perquè els mecànics joves els diuen, passa amb la clau Allen 13-14.
No, la clau fixa.
La clau fixa 13-14.
I no hi ha.
I només hi ha 12-13 o 14-15. I la 13-14 no existia. I llavors se tornaven locos buscant-la. T'han hecho la 13-14.
Ah.
Ara explica'm-nos tu, Sílvia.
No, d'on creu que ve? O sigui, vos ha llençat la pregunta.
Pues
vull que penséssiu una mica. Idea.
Dormir la mona, no?
A dormir a una mona?
Perquè a les mones li s'agrada dormir molt.
Un macaco femella?
M'esperava una mica més de nivell.
Ai! Perquè és a dins del mono, dormir la mona.
Ah.
Per què?
No, no, que no és real. Que no,
ah, no?
És real.
Ah.
Però podria anar...
Va encaminat.
Exacte. Mm. Vos ho explico ja?
Sí, per favor.
A les fires, als circs, els monos los alcoholitzaven.
En sèrio?
Clar, els animals monos a les...
Se'ls maltractament animal.
Claro, pues sí. Pues igual que, bueno, igual que al circ fent...
Circ i maltractament animal.
A les fires ambulants, sobretot, vale? Se donava alcohol per diversió als monos, vale?
Hòstia.
Una altra hipòtesi també és que els donaven per a que dormiguessin bé durant tota la nit... D'aquí venia a dormir la mona i el dia següent poguessin...
Poguessin rendir, no?
Exacte, per a fer els espectacles.
En ressaca, pobres.
Això és el que fa molta gent quan surtin de festa, que és per dormir bé
sí.
I després de rendir el
exacte.
Dia següent.
També n'hi ha una altra... O sigui, però al final totes acaben dient el mateix. També de quan portaven els monos, els traslladaven des d'Àfrica hasta Europa o hasta Amèrica per a participar de fires ambulants, dins del barco els emborratxaven
perquè
estiguessin
tranquils.
O sigui que dormir la mona ve d'aquí, ¿vale?
Vamos, que King Kong lo que tenía era síndrome d'abstinència.
Exacte.
Esta ha sigut bona, veus? Esta m'ha agradat.
Ara sí. I ara vos porto un vídeo hòstia, que és super sorprenent, ¿vale? Vos l'explico per això, perquè estem a la ràdio, recordem-ho. És la treballadora d'una botiga de Màlaga, de l'EPE. Ha passat a l'EPE.
Un l'EPE!
És que sempre passa tot a l'EPE.
L'EPE, tio.
Entra un tio, ¿vale? En una pistola, a punta de pistola, com va passar a la Caixa Camarles,
molt bé,
¿vale?
Ah, molt bé, claro.
I la tia com reacciona? Escoltem-ho.
Ah, vale. Vostre senyor.
¿Qué? ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¡Desgraciado! ¡Me voy a cagar en tu puta madre! ¡Vete aquí! ¡Desgraciado con una pistola de plástico! ¡No me sabes ni lo que tiene, dice!
És brutal, és màgic. És del millor que veureu en molt de temps.
Molt bravo a esta senyora.
El desgraciado.
¡Me voy a cagar en tu puta madre! ¡Vete aquí! ¡Desgraciado con una pistola de plástico!
Una pistola de plàstic.
Claro, lo tío portava una pistola de plàstic, però bueno, més enllà, vosaltres sabeu que tenien pistoles de plàstic molt ben recreades.
Sí.
Jo no me la jugo detrás de ir corrent.
Nana, jo te
sabeu? La senyora no sabia realment si era de plàstic o
la
no.
La senyora li va la vida fotent-lo fora.
Este tipus de senyores existeixen, eh? I més a prop de lo que mos pensem.
Sí.
I són senyores que ho tenen clar. A mi un pardillo d'estos no me roba a mi. A mi no me roba. Tu, tira pa allà! Com li diu, hijo de... Bueno,
no, a veure, a veure.
Tio, me voy a cagar.
Puta madre.
Vete de aquí. ¡Vete de aquí! ¡Desgraciado! ¡Me voy a cagar en tu puta madre!
Mira com corre, mira com corre per marxar. I a part ella porta alguna cosa a mà, eh? Igual porta... Igual...
No! El que porta és una sabatana per casa, com totes les dones. Ai, mira aquí!
Però és que li falten cames al tio per sortir corrent.
De fet, hi ha un momentet que està així, el primer. Tira d'aquí! Lo podeu ser així, rotllo.
Ja.
Què està passant aquí?
Que no ha colat?
Claro, no. M'està atracant ella, que m'està atracant ella. Hòstia, tia.
És brutal.
Le falta a ti. Sé quién es tu madre, ¿eh? Y le voy a decir lo que ha hecho.
Sí. Hòstia, tia.
És increïble, sí. Bueno, no res, una ovació a esta senyora.
Sí. Un altre aplaudiment, va.
Una ovació. Valentia.
Honor.
I vos porto una última notícia. En este cas passa a Bèlgica, que cada vegada es veu més que va gent en post pel carrer, joves, vale? En taules de planxar, vale? Pel carrer, i arriben a un punt. Com? És per a fer un botellón. O sigui, una festa, vale?
Tío.
Claro, realment...
Sí,
claro, és que ara pensem un moment. És molt còmode. És molt bo. Com no s'hemos acudit abans a nosaltres fer
boníssima.
Això?
Claro.
Quants anys perduts? Deixant les botelles en terra, els maleteros de
el
maletero dels cotxes, bruts... No, tio! Claro, s'agafen la taula de planxa que no ocupa ni pesa tant,
claro.
I pap, aquí tens lo vermut, tio, i a veure...
Que porten hasta pica-pica i tot, eh?
També, claro.
És brutal.
Un altre nivell.
També vos dic una cosa, no és barata una taula planxa, eh? No és barata, perquè jo vaig anar a comprar una fa un temps i vaig dir... ¿Cómo?
¿Cuánto va a costar?
A ver, Ferran, busca mesa de tabla para planchar.
La señora de la botiga de Lepe te la ve més barata. Sí.
A veure, l'Amazon, quan entrarem una... Ara mateix, avui, anem a comprar una taula...
14 euros.
13, bueno, sí, estan pres o pèl.
Bueno, depèn de lo bona que la vulguis.
Claro, de la marca.
De 15 a 50, per allí va el barem.
Si és una vileda, pues puja.
Mira, esta 40, menos 36.
36, mira, un 14% de descompte. Pots donar la teua encara?
Sí, pues... sí, l'has comprat fa dos anys. El tiquet que he quedat últim per...
Home, la taula de planxa de la nostra estimadíssima Sílvia Alarcón està cotitzada, també.
La taula no, però la planxa.
La planxa, perdó.
La planxa.
No, què va ser?
La planxa,
me la van robar.
Ah, va ser la planxa?
Sí, me la van tornar. Bueno, la vaig recuperar. Jo tipo loca la de la botiga, eh? Tornava la meva planxa. No.
Jo tenia entès que era la taula, eh?
No, era la planxa, Era la planxa, sí.
Emoció enganyau.
Era la planxa. Pues és molt bona idea. Voleu que el pròxim sopar que féssim, cadascú...
Porta una taula de planxa.
Bueno, cada tres, una taula de planxa. Tu la portes. Que la teva ha de ser superpro.
La meva és superpro.
Recordeu de treure-li la fundeta. Perquè faiga més.
No, la fundeta mola més. És tipus mantel, així.
Claro, sí.
Més amb modos, eh?
Ho fem o no?
Jo, perquè vosaltres no ho voldreu.
Però, claro, en algun pues... O sigui, claro, Bèlgica, sabeu que ja estan acostumats...
Que queden dos minuts.
Ah, vale. A Bèlgica ja estan acostumbrats, però aquí no. Llavors, si mos veuen, no sé...
Fem una cosa, quedem en un puesto que no mos vegi molta gent, jo que sé, el parque mateix.
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, i si veiem que la gent que està per
allà... Al lago, dels peixets.
I si veiem que la gent comença a rondar, doncs mira.
Viva el vino!
Viva el vino!
Viva el vino!
I qui vulgui utilitzar la planxa?
50 cèntims.
Que no va dir 5 euros.
Esta es la diferencia entre tú
y Silvia Alarcón.
Sí, sí, sí.
Que ella piensa en los diners. Es una...
Yo era de botellón de alcohol de euro y mig y Silvia nada cacique, ¿sabes? A 24 pavos. Sí, sí, sí,
sí. Ey, tot per evitar el resaque, si ho feu.
Ja, sí, sí, totalment, totalment. Bueno. Això és una cosa que vaig aprendre de gran, eh? A gastar més diners en alcohol, que si no ens ho demano val res per res.
Però... Sí, i espera't quan vaigues sumant anys. Que les resaques són
anys,
molt dures.
Anys i animes. Consumes anys i animes.
Per favor, ja que, mira, ja que queden 50 segons... Si me deixes robar-ne 20, Sílvia...
Tots els que vulgues.
Faig una crida a les persones que m'envien animes que estan orientats a l'excitació sexual.
En hores de faena.
Sí, a sobre, però bueno... Això
pots dir les inicials, que mola més?
Això és un altre tema que no entrarem. Per favor, prou. Envieu-me animes d'esport, animes de sang, inclús drames.
Te recordo que hem començat un de bolos.
De bolos.
De bolos, sí, de bolos.
De bolos pot estar bé.
De quins bolos parleu?
De bolos. D'una bolera.
Vale, bueno, vale, deixa, menys mal.
Deixa-ho estar.
Però mira, al final tots són bolos.
Sí. Al final tots són pilotes, tots són...
Hi haurà algun dia que faran un de pàdel.
Està Ferran feia el cangrejo. No sé si
vale, perdó.
Bueno, nois, despedim este programa de dimecres que pareix de divendres, eh?
Sí.
Me teniu pegant volteretes, tu.
Adeu.
Que vaya molt bé.
Adeu. Adeu.
Demà.
La mañana presenta També és notícia. Una secció de Sílvia Alarcón.
¿Qué te di? ¡Desgració! ¡Me voy a cagar en tu puta madre! ¡Para aquí!
¿Quién es normal?
¡El desgraciado con una pistola de plástico!